y te invito todos los días a escuchar la mejor música disco, funky, soul y los éxitos más grandes de las mejores discotecas del mundo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, arribem ja a l'Equador de la última setmana completa del mes d'octubre. I com no vull que se m'avance ningú, vaig a parlar d'allò que ens passa tots els anys per aquestes fetges. I ens passa dos voltes. I se dubte que tenim sempre i que torna a sorgir quan canviem l'hora a una hora més o una hora menys. Doncs a partir d'aquest dissabte a les 3 de la matinada seran altra volta les dues, és dir, endarrerirem els rellotges i tindrem una hora més de descans. És una mesura que Espanya aplica des de 1940 i que cada volta té més veus crítiques sobre aquest estalvi que diuen que té l'endarrerir o avançar l'hora en funció de l'estació en la que ens trobem. Diuen que té poc d'estalvit econòmic. En fi, sabem que és este cap de setmana i com no volia que se m'avançara ningú, per això es ho dic avui, que és dimecres, i estem a meitat de setmana, perquè a partir de demà es començarà a dir-lo tot el món. Tenim 20 graus de temperatura. El cel està poc nugós i arribarem fins als 26 graus, més o menys. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada. I comença Protagonistes.
No tens temps per a fer la compra setmanal? Ara pots comprar al Mercat de Villarreal utilitzant el nou servei Stop & Go. Fes la teua comanda per WhatsApp o telèfon i arreplega-la en la parada habilitada. Sense cues i ràpid. Villarreal, un mercat amb vida.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Pues en aquestes dues horetes que estarem junts tindrem política, prevenció de conductes addictives, joventut, ocupació en el tercer sector, i ho farem com? Pues començàvem amb l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, que ens explicarà de primera mà la seva participació en el 43 ple del Congrés de Poders Locals i Regionals. El tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives, José Gisbert, estarà també amb nosaltres. També la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Villarreal, Anna Vicens, es parla de la programació per a Halloween. Representants de Manantial Vilamic on s'aclariran la denúncia d'un sindicat a les condicions de treball de la fàbrica de xampinyons. I Rafa Segarra, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Moncofa, ens explicarà la proposta que presentarà en el ple ordinari que es farà demà. Pensen que aquestes explicacions, entrevistes, són inèdites i només se fan en aquest mitjà de comunicació, com per exemple la dimissió d'Oltra i cese de Mollà, que en el Consell marquen un fi del cicle en compromís, perquè la política està viva i si entre els anys 2011 i 2015 van ser aquestes dues dones les que se van distingir com la imatge de compromís i va ser i ser revulsiu cap al Partit Popular i Francisco Camps, aquestes dues dones, Mònica Oltra i Mireia Mollà, que en aquest arrojo i valentia que les va caracteritzar van tindre aquesta llavor d'oposició per a mobilitzar la societat crítica de l'esquerra i van ser claus i van permetir que aquesta creació en el 2015 del Botànic entre el Partit Socialista del País Valencià i Podem. Avui la política està viva, avui aquestes dues dones ja no estan en política, però el que sí que està en política és el Botànic. No anem a llevar-li ni lo bo ni lo roïn que puguen arribar a tindre, però la política, senyors, està viva. I en el tema, en el dia d'avui abordarem aquests temes i més.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
Super sucio, nou en Villarreal. Medallons de poliespan, 8,39 la safata. Tapons de pitimini, 6 euros la terrina. Aprofita la promoció de 2x1. Si no quedes satisfet amb els danys ocasionats al medi ambient i al teu organisme, et tornem els diners. Una promoció de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Villarreal, amb la col·laboració de Consciència.org, Blue Hands i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Bueno, pues recorden que ens queda ben poquet per a poder gaudir d'aquest 10% de descompte que els faran en Mármoles Mijares si van de part de Ràdio Vila-real. Per què ens queda hasta final de mes, hasta final de mes d'este, d'octubre? Poden cridar, també telefonar al 675-667-566. O si no, anar. Saben que està en el polígono Rajolar, en el camí vell Onda Castelló, justet al costat de Rocersa. Perquè només tenen hasta final de mes per a poder gaudir d'aquest 10% de descompte. Per a nosaltres el programa d'avui és actualitat, perquè som valencians, i perquè ens interessa que la nostra comunitat obtinga els majors beneficis possibles, és aquesta futura llei de l'esport que es va debatre ahir en el Congrés i que va donar llum verda, entre altres assumptes, a una esmena de compromís amb la qual el Consell Superior d'Esports reconeix la pilota valenciana com a esport i garanteix la coordinació i el mecanisme de coordinació i cooperació territorial necessari amb la Generalitat Valenciana per al seu impuls i promoció. Perquè, miren, ahir els titulars de fa pràcticament 10 hores eren que el Congrés aprova el dictamen de la llei de l'esport, l'informe del Congrés sobre, això ho dia Radio Televisió Valenciana, el periòdic d'Espanya dia, l'informe del Congrés sobre la llei d'esports ignora les peticions de la Lliga i apropa una vaga dels clubs, també dient la guerra de la nova llei de l'esport pot portar a la parada del futbol. Això era un titular del País. En definitiva, que el que diuen era ojo, venguem un paquet sencer de la lliga del futbol, sempre parlant del futbol, perquè si no, no hi haurà interessos en els mitjans de comunicació, perquè no es donarà igual veure al Barça o al Madrid que a lo millor al Girona, no? O a, no sé, o al Pamplona, per exemple. Pues no. El que a nosaltres realment ens té que donar goig i tenim que reconèixer que han pegat un pas enorme ha sigut tenir aquest reconeixement de la pilota valenciana. Miren, jo vull que senquen este del lleveu a on hi ha un moment en el que el diputat nacional per compromís, Joan Baldoví, argumenta això.
La vida és tomar partido i també en el deporte. Y compromís tiene que tomar partido, lo tiene muy claro. Hemos tomado partido en nuestras enmiendas, primero porque somos valencianos y por tanto queremos el reconocimiento de la pilota valenciana como deporte. Creo que es una cosa absolutamente razonable, justa y encima no cuesta dinero.
Votos a favor, 24. Votos en contra, 13. Aprobado. Por lo tanto, queda aprobada la enmienda número 44.
La vida es tomar partido.
Han sentit, no? Votos a favor, 24, en contra, 13. El que sí que hem demanat és saber qui ha votat en contra, perquè no sé en què els fa mal, no? En que siga un deport i que siga reconegut com a deport. Sobretot, molt valencià això, de que i no ens costa diners.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares,
encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francestárrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francestárrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Arriba la cita per a potenciar la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana. Go Global torna en format presencial i virtual els dies 8 i 9 de novembre a Fèria València, amb totes les claus per a impulsar l'exportació i l'assistència de compradors internacionals. Organitzen les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, exportació i inversions, amb el suport dels fons FEDER. Inscripció gratuïta a www.congresoglobal.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Si ha arribat el catàleg de Supersucio a les teues mans, completa el seu cicle de vida el dia 31 d'octubre. De 10 a 1 a la plaça de la Vila, podràs dipositar-lo al contenidor de reciclatge i rebràs un obsequi patrocinat per la Fundació Caixa Rural Villarreal. Una promoció de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Villarreal, amb la col·laboració d'Ecosciència.org, Blue Hands i Fundació Caixa Rural Villarreal. I've been now looking for love, but...
but I just can't find what I'm looking for. Need someone to save me, save me, save me, save me now. You can be the end of the fight, you can be...
Bueno, el alcalde de Vila-real, José Benlloc, participa aquesta setmana a Estrasburg al 43 ple del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa com a president de la delegació espanyola en representació de tots els alcaldes i alcaldesses d'Espanya. En les primeres sessions preparatòries del ple, Benlloc ha abordat qüestions de transcendència per la construcció dels valors europeus, l'enfortiment del municipalisme a Europa, com també l'acolliment de dones i xiquetes refugiats. L'impacte del discurs de l'odi i les fake news en els carrers electes locals o a la quarta cimera sobre el futur del Consell d'Europa, que celebrarà el 2023, a més de l'elecció d'aquest nou secretari general. Però perquè ens conten més detall, el tenim al fil telefònic. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Què tal, com va la cosa?
Pues bueno, realment moments difícils, moments convulsos. A dir, estem aquí en un organisme que ha sigut fonamental per a la pau durant quasi 70 anys en Europa, no? En Europa geogràfica, en aquesta Europa que durant el segle XX ens va ensenyar i en el gènere també que li era molt difícil conviure i estar junts. Uh-huh. Vam tindre una Primera Guerra Mundial, vam tindre una Segona Guerra Mundial, duríssima, duríssimes les dues, una en 1914, l'altra en el 39, 20 anys després, i després d'aquesta guerra pues, va haver temps, evidentment, i especialment va haver un impulsor fort en aquest tractat de Londres, que va ser Churchill, el president anglès, que va plantejar que havia de crear una espècie de paregut Estats Units, perquè ens entenga la gent, una federació d'estats europeus, que lograra que estiguérem junts, perquè la millor manera de no rendir és ser amics, i per a ser amics tenim que quedar, anem a explicar-li el que és fàcil, tenim que quedar, tenim que conèixer-nos, tenim que tenir relacions i veure com els problemes són pareguts entre tots, veure com a lo millor el que tu tens i el que jo tinc pot ser molt útil juntar-lo per a competir en el món i per tant vendre-li a altres, perquè a l'altre costat tenim 1.200 milions de xinos, tenim 1.200 milions d'índios, 300 milions d'americans, 1.200 milions d'africans, i nosaltres estem en una Europa en la qual, pues, com dic, en poc més de 40 anys ens vam matar durant molts anys, no? Uh-huh. Bueno, allò va fer nàixer aquest organisme en el que estic jo ara, que és el Consell d'Europa, que és molt diferent, o sigui, molt diferent, per a que la gent entenga, perquè sol confundir, no és Unió Europea, és Consell d'Europa. El Consell d'Europa va nàixer en l'any 49 i se va firmar a través d'un conveni internacional que es diu Tratat de Londres. Espanya va entrar en el 77, ¿vale? Un any antes de la Constitució, ens van permitir inclús entrar ja en tots els treballs que se fan de transició democràtica en Espanya i, bueno, pues érem 47 països quan jo vaig prendre possessió, que l'Estat me va nomenar, vaig tindre l'honor de tinc l'honor de presidir aquest organisme i fa any i mig quan van nomenar eren 47. D'aquests 47 ho era Rússia, eren 140 milions d'habitants.
Sí.
I entre tots fem quasi 850 milions d'habitants. Algo que estan units, pues, a altres es pot també fer que ens respeten més, no? Perquè units som més forts, perquè compartim iniciatives, compartim energia, compartim coses, és el que fem. Hasta fa molt poquet, hasta fa 6 mesos. Però, bueno, fa 6 mesos se va produir el que tot el món sabem. I això ha trencat les regles del xoc de nou i, en definitiva, el que estem així treballant cada dia és per intentar refer i reconstruir tot això, no? I dins d'aquest organisme pues, n'hi ha quatre pilars, quatre institucions. Tribunal Europeu de Drets Humans, que tot el món coneix. Al Rússia, nosaltres expulsar-la d'ací fa 6 mesos, que ara ja no està, som 46, ja no està sotmesa al Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, els veïns russos, els compatriotes russos, no poden acudir quan se vulneren drets fonamentals i drets humans. Així no tot era complex en aquesta federació, però tenien un tribunal així i anaven millorant-se les coses. No? Després està l'Assemblea Parlamentària, que és una representació de tots els parlaments de tots els 47 països que formaven part. Com dic, ara 46, que hem expulsat a Rússia fa 6 mesos. Després està el Comitè de Ministres, que és pues, els presidents dels governs de totes elles. Cada 6 mesos se tornen en la presidència, ara està Irlanda i el mes que ve entra Islàndia. ¿Vale? I després està el nostre organisme, en el que jo treballo i soc el president de la delegació espanyola, que és el Congrés de Poders Locals i Regionals, perquè se mos entenga fer una espècie d'assemblea parlamentària on estem alcaldes, alcaldesses, diputats autonòmics i regionals o de diputacions de tota aquesta Europa geogràfica. I, bueno, pues, com entendrà, pues, estem en un moment històric en el que no tenim més remei que unir-nos que buscar solucions, i això estem fent, no?, per a intentar reforçar de nou aquest organisme. I ens fa un missatge molt clar a Rússia de que no anem a tolerar que se fiquen en qüestió els principis que ens van guiar a crear-nos en l'any 49 i que tanta convivència, pau i exemple en tot el món ha donat de democràcia, d'estat de dret i de drets humans, que són els tres pilars del Consell d'Europa, d'on jo estic. I, bueno, pues això és el treball que fem cada dia, Susana.
I quan parla d'aquesta nova Europa reforçada, és a dir, és el que... perquè vostè ho té dins del seu discurs, ho agarren d'esta forma, és a dir, el fet de que se n'hagi així tu, que és un com Rússia, és a dir, l'expulsió de Rússia, i vostè, sin embargo, insistir si siguis parlant d'aquesta nova Europa reforçada.
Bueno, jo crec que això tindrà que arribar un moment, igual que va haver en la Primera Guerra Mundial una firma d'un acord en el Tratat de Versalles, la segon també pues, va produir després en l'any 49 aquest organisme, com hem comentat, arribarà un moment que això s'ha d'acabar, no? I quan antes millor. Esta guerra no conduís a cap lloc. Esta guerra a més mos debilita davant d'un món en el que sí, el que triomfa, és el que està unit. O sigui, tot tendís en un món tremendament globalitzat, que en un telèfon, en un bitet i en un botonet som capaços de comprar algo que ve en tres dies des de Nausiga, no? Des de Xina i des de Nausiga, no? Bueno, nosaltres no podem anar cada un a la nostra perquè Europa no té futur i Xina. Quan altres sí tenen organismes que estan units. Aleshores, jo entenc que mantindre instruments com aquests, hem renovat el secretari general, ha assumit la secretaria general ara francès, Matthew Mori, una persona amb molta experiència, que ha sigut secretari general del Comitè de les Regions, una persona economista que té molts coneixements en matèria també pressupostària i econòmica per a intentar buscar solucions al tema de l'energia i de contacte entre nosaltres. Al final és un club, un organisme internacional, un club on estem 46. 46, com dic, quan estava a Rússia érem quasi 900 milions, ara som 700 i pico milions, però 700 milions no és el mateix que cada un ara per un lloc. I 700 milions que tenen uns 200 convenis internacionals firmats, on podem viatjar sense cap problema i sabem que ens van a tractar igual que en el nostre país. Les aspirines d'aquest país valdran també en el nostre. Els productes de les empreses d'aquest país se podran enviar al nostre, etcètera. Després està la Unió Europea. La Unió Europea, evidentment, ha sigut pues, una organització que ha nascut en l'any després, ja, en el 93, i que és fruit d'aquest vivero dels 47 països, que van néixer, ara són 27, que poden tindre una harmonia des del punt de vista... Ara hi ha molts que estan volent entrar a la Unió Europea, entre ells Ucrània, per exemple. Bueno, pues, tot aquest treball és el que fem aquí. I després, sobretot, és important perquè quan tendim a aislamos i no compartim en els demés, creiem que els nostres problemes són únics i que són els més importants que els de ningú. I al final hi ha reptes en aquests moments que en un món globalitzat no té ningú sentit treballar només des de lo local, si no penses també en els demés i col·labores i crees res, no? El canvi climàtic en les zones que Espanya fiquen 1.000 normes i fiquen tots els cotxes elèctrics i al nostre voltant ningú fa res, no? L'energia nuclear, el tema del medi ambient, les inundacions que estem tenint per l'agressió que fem al planeta, els missatges d'odi i les fake news que estan amargant-li la vida a alguns alcaldes i diputats autonòmics, perquè hi ha molta proximitat en els pobles, especialment en els pobles més xicotets. Així hi ha països que n'estaven comptant ahir, en Turquia inclús, que n'hi ha pobles que no troben ja candidat per a ser alcaldes en 7 anys. No n'hi ha, ningú li vol presentar, perquè a través de màfies o poden utilitzar les xarxes socials per amargar-te la vida a tu, al teu fill i a la teva família, per amenaces, per coaccions, per fer-te la vida absolutament impossible, no? I això és un poc tots els reptes que tenim tan globals, el que se comenta de avui en dia, i que així intentem treballar en un foro en el que intentem crear red, crear sinergies i, sobretot, com dic, la unió hace la fuerza. És importantíssim que davant d'un món, com dic, en el que hi ha tan grans superpotències que estan ara lluitant per la hegemonia del món, perquè és el que estem vivint en aquests moments, el segle XXI, que sapem que hi ha també ahir una entitat de 700 milions de persones que també vol dir coses i que, a més, defen l'estat de dret, els drets humans i la democràcia. perquè hi ha una qüestió damunt de la taula molt complexa i cada vegada més en aquesta discussió sobre, en alguns llocs, no? De que la Xina, com funciona, com tal... Bueno, nosaltres que hem de defendre, i a més jo m'ho crec, soc un ferm defensor de la democràcia, dels drets humans i de l'estat de dret.
Per lo que fa als fons europeus, ja que de la delegació espanyola són 12 membres, que jo suposo que cada un de vostès té relació en gent allí i quan s'ajunten portaran opinions els 12, posaran opinions en comú, de lo que pensen o de lo que reben dels fons europeus en altres països. D'això han parlat?
Sí, bueno, això va més lligat a tot el treball de Unió Europea i del Comitè de les Regions, en què tenim una tremenda relació, però evidentment els fons europeus tenen que anar a igualar en la pobresa. És a dir, hem d'entendre que un món en el que no hi ha fronteres i que la gent se maneja d'una forma fàcil, o som capaços també de fer estratègia per a intentar que Àfrica i els 1.300 milions de persones que viuen ahí no tinguin que anar-se'n perquè la fam els apreta, les guerres, etcètera, etcètera, perquè no n'hi haurà suficients valles per a ficar allò on la tenim, no? Aleshores, aquest tema és un tema que se parla molt així. I entenem que els països que tenim més hem d'aportar als altres. I entenem que hem de fer una transformació econòmica a la Unió Europea. Hem caigut en un error. Bueno, pues si hi havia un país que ens donava el gas més barat, absolutament més barat, pues agarrem-lo d'ahí, punt, i no ens preocupem de tindre en nosaltres. I això no és la fulla de ruta. El Covid, la guerra en Ucrània, ens ha demostrat, evidentment, que ser interdependents, absolutament dependents d'un altre, sense ningú tipus d'alternativa, doncs pues tindrà un problema grave. Aleshores, jo crec que tot això també, així estem fent debat respecte també, de reflexió del quilòmetre zero, de l'autoconsum, això, evidentment, de l'autoproducció de coses, claro que no estem en contra, seria absurd, aquest organisme és fonamental per això, del comerç internacional. Nosaltres, si ens tinguem que menjar tota la taronja que hem produït i que produïm, o alicatar totes les taules que fem, evidentment no seríem el que som. N'hi ha que vendre taulers, n'hi ha que vendre productes, n'hi ha que vendre taronja, n'hi ha que millorar tot això. Però és evident que nosaltres no podem estar absolutament dependents totalment per a fer això d'un altre. Aleshores, hem de ser capaços, i en aquesta línia van sobretot les subvencions europees, per a la transformació. Això és el Next Generation. Sí. És el plan de transformació, resiliència i recuperació. Recuperació del Covid, ¿vale? És evident que han hagut d'insuflar diners en algunes mesures i subvencions que han anat a les empreses i tot això que ha anat per la crisi del Covid venen de la Unió Europea en aquest fondo, els fons europeus. Una part va a la resiliència, bueno, per què? Pues perquè entenem que en el món que vivim, en el qual no hi ha fronteres, la informació és brutal, inclús hi ha una hiperinformació, hiperconexió, hem d'educar a la ciutadania des del punt de vista de que també li dona importància relativa a les coses, en el sentit de que les crisis van a estar cada dia damunt de la taula i hem de ser capaços de gestionar-les. Apareix un virus en Wuhan i no estic capaç d'estar damunt a tot el món en setmanes. Bueno, pues això és el que anem a viure perquè ho hem creat nosaltres. Està bé haver creat això, ja no és discutible. Algú pensa ja, fíjate, vostè que ens estigui escoltant en dia real, molta gent parla així, i diuen, ma filla està en Alemanya treballant. Sí. L'altre dia me quedava una família de que una filla estava així en Estrasburgo, de dia real, si la podia saludar i tal, o vindre al Consell d'Europa a visitar-lo, i ser convidat. Bueno, pues tot això. Aleshores, bueno, resiliència, vol dir que adaptamos als problemes d'una manera ràpida, entendre que tot aquest món tan globalitzat i tan interconnectat té moltes coses positives, moltíssimes, però n'hi té moltes també negatives. El que hem de ser capaços és de gestionar això. I com he dit, i ahí se n'anava vostè en la pregunta, la transformació significa transformar la nostra economia. Si el Partit Popular, quan va governar el senyor Rajoy, no li haguera ficat l'impost al sol, li haguera permitit que aquella idea provisionària que tenia Zapatero en el seu moment, perquè és absurd que en un país que tenim un calor brutal, que tenim un sol brutal, com és la nostra terra, no en la tecnologia com s'estava desenvolupant de les plaques solars, no tinguem l'energia fotovoltaica com la líder a l'hora de produir energia. Vostès imaginen si en aquests moments no haguem passat aquests 7 anys en els que se van ficar aquests impostos i se van arruïnar tots els camps solars que s'havien instal·lat en el govern de Zapatero al principi en subvencions i tal. Bueno, però això ha fet molt de mal. Si això no ho tinguérem en aquests moments, haguem ahorrat un dineral. L'Ajuntament de Vila-real no pagaria 1 milió que pagaven llum a 3 milions, ni els veïns i veïnes de Vila-real. i aquests diners es poden destinar a moltes altres coses. És a dir, és important que s'acerten les polítiques i que se tinga visió de futur, no? I així és important estar també, perquè així se veu cap on va el món. Uh-huh. Se veu cap on van els països més desenvolupats, que estan en França, en Alemanya, no? Tinc companys i alcaldes i alcaldesses d'Alemanya, de França, de Dinamarca. Pues, bueno, anem deprenent també d'ells i algunes iniciatives i bones pràctiques, que tenim també així uns tallers i uns seminaris sobre bones pràctiques, pues també es treballen, no? I el més important l'any que ve és una cumbre que van a fer tots els estats que formen part del Consell d'Europa per a definir el futur del Consell d'Europa. El futur pot estar la defensa. I aquí està fer a de jugar Europa en el món, entre mil Estats Units, mil de Xina, mil de Índia, Rússia. Ara estem rodejats. Quin paper hem de jugar nosaltres? I aquest paper hem de fer-nos respectar. Hem de tindre també capacitat diplomàtica i de col·laboració. El món ha de viure en pau. I això és el que intentem treballar així. I per a fer això, evidentment, Susana, com he dit, és impossible si no ens coneixem entre nosaltres. Així sempre hi sim en iniciatives per a col·laborar entre pobles. I després les duré i les duc, com vaig fer en Portugal l'altre dia, que també està així, algunes coses, i ara, per exemple, Fundació Flors, pues se'n va allí en un tema de robòtica, els alumnes a Aveiro, a Portugal, a partir del el mes de maig de l'any que ve, etcètera, i estan treballant en un projecte conjunt de fabricació i construcció de robòtica i de robots i tal. Bueno, al final això genera llaços d'amistat. Aquests llaços d'amistat se poden convertir en empreses, en el futur, en negocis conjunts, en un organisme que és, com dic, federal i conjunt, i és el que té que ser, que ha d'aspirar a fer això, no? Jo sóc un defensor de la Federació d'Estats Europeus. I això és el que tenim que intentar treballar. Jo crec que no tenim futur si no és així, no?
Mm-hmm. Altra cosa que també assenyalava era que l'Europa de la democràcia, els drets humans i l'imperi de la llei no pot entendre sense la importància de descentralitzar aquest poder polític que passa per reforçar els papers el paper dels ajuntaments i les regions en l'atenció de reptes globals que ens ocupen. Tenen que estar presents per a saber... Clar, vostè antes parlava, quan estàs així i veus... tens que saber com va el món, perquè després te'n tornes a casa.
Clar, i que ets a fer els peus també, i veure quina situació tens ahí i tal, intentar agarrar lo positiu de les experiències, també intentar dependre de lo negatiu que els ha afectat a ells, en experiències que han ficat en marxa, de vegades per a que estrellat tu en coses que ja que s'han intentat no han existit, no? Aleshores, bueno, és evident que, com dic, és tot un treball del dia a dia, d'anar ficant bones pràctiques damunt de la taula i de creure que al final, com he dit anteriorment, és a dir, en un món que està tremendament globalitzat en el que fiques, només una anècdota, que és una anècdota que ens fa reflexionar una barbaritat, no? Qui pensava que el 70% de l'arcilla en la que produïm els taulers nosaltres venia d'Ucrània, de la zona on està la guerra?
Sí.
Qui pensava que el 35% del gas espanyol venia de Rússia? Perquè això no m'ho plantejava ningú, no? Bueno, pues quan se produeix un conflicte d'aquest tipus, mos peguen la línia de flotació, no seria millor, i és el que hem de ser capaços d'analitzar, d'estudiar, quines relacions tenim entre tots, vale? Que si un país que és soci, que és amic, mos facilita una energia més barata, pues bueno, l'estem ajudant també en això, però no hem de deixar també de ser capaços per lo que pugui passar en un moment determinat, de tindre els nostres propis instruments per a sobreviure, no? En un moment determinat. I això també farà que valga menys si se va, perquè quan tu depens d'un altre, ell t'apreta. No, és evident. Tot això és el que n'hi ha que ser capaços de treballar. I, des de luego, l'àmbit local. Bueno, és que l'àmbit local és, jo sempre dic que és la política sense ningún tipo de trampa, no? Ni de màrqueting que valga. Al final, el veí veïna d'un poble sap que és el seu alcalde, on viu, què fa, com se maneja, a lo que se dedica, si treballa més o treballa menys. Les altres és més difícil, perquè hi ha tot un element de xarxes socials i de publicitat i de màrqueting i de mitjans de comunicació que de vegades tenen una imatge molt interessant de la política, no? Parle a nivell estatal i internacional en algunes ocasions. Però la política local és molt directa, tremendament directa. És la més verdadera, la més autèntica, no? Ahí no hi ha filtros. I quan dices al carrer, dices si t'agarra el veí, te diu el problema que té. Però des d'un veí que té una empresa amb 4.000 treballadors i 400 tendes en el món que té un problema, ¿vale? com un veí que té un problema de rates en el solar del costat.
Uh-huh. Per exemple.
T'ajuda també a equilibrar, mantens en el món i entendre que tot el món té els seus problemes i que tu has d'atendre els recursos que tenim, evidentment, i dosificant les coses a cada un de la manera que tal. I per això no tenim dubtes de que la democràcia, l'imperi de la llei i l'estat de dret, el millor lloc on se pica en valor i on se promociona és en l'àmbit local, no? I per això estem lluitant moltíssim i crec que aquesta revolució d'aquesta nova Europa vindrà de l'àmbit local. Hi ha molts països on se me van regalar ahir un llibre que han fet un estudi sobre el poder local en la seva història i tenen molt encara que avançar, no?, en Turquia. I tal, està tenint una mira ahir, no? Tota una evolució que han anat fent països que no esperàvem en la vida que tingueren els nivells de... encara no estan en el... ojalà, no?, en algunes coses con les dones, en algunes coses con la igualtat, pues, hi ha molt que discutir en el conveni d'Istanbul, que se va signar allí, va renunciar a ell l'altre dia. Bueno, tot és molt complejo, no? Però és veritat que, comparat a això fa uns anys, ha sigut un avanç brutal. I això ha sigut gràcies a estar junts, a treballar junts, a tindre organismes com este, no? No tinc dubtes. I cada vegada, en aquesta cumbre que se farà l'any que ve, ens van a donar molt de protagonisme als alcaldes i alcaldesses per a aquest futur d'Europa. És una cumbre que se denominarà el futur d'Europa, el Summit 2023.
Mm-hmm. Mire, a mi m'ha llamat l'atenció vostè va participar en la presentació del llibre, però dones compte, jo que creia que ja vivia en un estat de dret i democràcia, se diu el llibre Estat de Dret, Democràcia i Globalització. Què té de diferent el llibre perquè tinguem interès per a llegir-lo en aquest moment?
Bueno, lo que fa es una reflexió sobre, mira, en estos moments lo que n'hi ha molt de discurs interessat en la línia de pensar que si un país és democràtic, respecta els drets humans, l'estat de dret, és a dir, n'hi ha una norma prèvia, una direcció prohibida que tu tens que conèixer, que la té que ficar l'autoritat que has triat entre tots per a no poder passar per un carrer, no? Que si li ocorris que ficar-la de moment i entonces agarrar-te i multar-te perquè se mos atenga el civil, no? És a dir, l'estat de dret vol dir que té que haver unes lleis prèvies que coneguem tots i que aquestes lleis tenen que emanar d'un poder que hem triat entre tots, i això és la democràcia. I els drets humans són els bàsics que estan en les convencions internacionals. Quan? Què té aquest llibre? Aquest llibre que ha treballat part i ha codirigit el nostre ambaixador ací, en el que treballa, Manolo Montovio, és una persona extraordinària, un intel·lectual, jo depenc d'ell una barbaritat, ara fa un moment estava en ell, anem a dinar ara en ell, i l'altre dia vam sopar en l'ambaixà, només arribem i tal. Bueno, ell ha treballat en Martín Oreja i en molta en el gent de les universitats espanyoles i d'ací d'Estrasburgo i tal, en un treball cooperatiu, en el qual el que discutís en aquest llibre, i és l'interessant, és aquest discurs que està llançant, que si respectes l'estat de dret, la democràcia i els drets humans, no eres un país competitiu. I com n'hi ha altres, per ahir pel món, que no respeten aquestes coses, van molt més ràpid que nosaltres, no tenen burocràcia, tenen més tecnologia ràpid, per tant, exploten més els treballadors ràpid i per més barats treballen, perquè tenen drets laborals, bueno, tot el que vulguin. Bueno, doncs això no és veritat. Vale? I al final, quan ho estudies i ho veus, te dones compte que no és veritat. Que inclús països, el motor d'Europa, segur sempre, ja tenim el problema del gas, és un tema puntual i complejo, no? Complejíssim. Però Alemanya, que és el motor d'Europa des del punt de vista del desenvolupament econòmic, del desenvolupament tecnològic, és un país, com saben, perfectament democràtic, amb una estabilització des de fa ja molts anys tremenda. És a dir, que no és veritat. Ciutadans que tenen dret, ciutadans que trien els seus responsables, que es poden controlar, poden perfectament tindre un país que siga competitiu en el món. Ara bé, evidentment, davant, com he dit, 1.300 milions de xinos, que no tenen totes aquestes normes, i sabran com han evolucionat i que ha de respetar-los també, no? Davant d'un Estats Units amb 300 milions d'habitants, a una Àfrica amb 1.200 milions d'habitants, molt compleja i molt diversa i tal, el que és evident és que sí podem, en democràcia, en estat de dret i en drets humans, ser competitius en la globalització, en el món que ens ve. Ara bé, hem d'estar junts els que opinem així, i hem de treballar en red els que opinem així. Cada un pel nostre costat, evidentment, no anem a ser competitius, però si són 700 milions d'habitants que n'hi ha en l'Europa geogràfica o 800 milions d'habitants, són capaços de col·laborar en energia, en l'obtenció de mines, en la lluita contra el canvi climàtic, en tal i qual, poden perfectament demostrar, i és el que treballem així, que democràticament respetant els drets fonamentals, els drets humans, i en l'imperi de la llei se pot perfectament competir en el món, tindre millor nivell de renta, i damunt els ciutadans i ciutadanes que visquen així tindre major dignitat, perquè són ciutadans i ciutadanes en mayúscules, en dret.
Pues alcalde de Vila-real, José Benlloc, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos contat totes aquestes coses que han anat succeint en este 43 ple del Congrés de Poders Locals i Regionals al Consell d'Europa, vostè com a president.
Moltes gràcies a vostès i, de veritat, una reflexió col·lectiva. Estic segur que estem davant de canvis molt importants en el futur. Depèn de com siguem capaços de treballar, pues serem capaços de construir, no? El que m'agrada dir moltes vegades, el que dissenyem serem. I, evidentment, pues, estic molt orgullós de poder estar així representant Espanya en aquest disseny de futur d'aquesta Europa que té que ser sí o sí democràtica i respectuosa amb els drets humans.
Un abraç molt gran.
Moltes gràcies. Fort abraç.
Treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Feelings, don't know where I am or where I've gone. When I wake up, you're leaving.
Bueno, cal recordar que el pròxim dissabte, dia 29, es celebrarà el Dia Mundial sense jocs d'azar, jocs d'estos que provoquen eixes conductes addictives. La intenció de tenim a José Gisbert, d'ell és el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. El tenim per a informar-nos d'això de que l'addicció de jocs d'azar és molt perillosa, no, José?
Hola, buenos días. Pues sí, es una conducta addictiva, además de las que más prevalencia hay y va en aumento, porque cada vez hay más disponibilidad para que una persona pueda jugar desde su móvil a una apuesta deportiva, aunque el deporte en cuestión en el que ha puesto está en la otra parte del mundo y se disputa, pues no sé, una carrera de galgos, una carrera de caballos o una lucha, un boxeo, ¿no? Un combate de boxeo.
Es una adicción y puede ser presencial o virtual.
Efectivamente.
Se ha prohibido la publicidad en los medios de comunicación. De hecho, aquí en esta casa se anunciaba una empresa y dejó de anunciarse, evidentemente, porque salió esta ley.
Sí, y también algo muy importante de cara a la prevención para que los jóvenes no empiecen a relacionar deporte, por ejemplo, o fútbol con casas de apuestas deportivas. Antes los sponsors de esas casas de apuestas deportivas, un gran lobby en este mundo, pues se patrocinaban muchos equipos de fútbol, no hace falta recordar. Y también se ha prohibido y ya no presentan el logo y la marca en las camisetas.
Ojo, pero yo no sé qué ocurre o de qué manera, porque el otro día cuando se hablaba de que el... el entrenador del Villarreal Club de Fútbol iba a dejar el Villarreal, se hablaba de apuestas incluso de esto.
Sí, sí, sí. Se apostaba hasta quién iba a ser el próximo entrenador,
sí,
¿no?
Sí, sí, curioso. Sí, 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 sí.
La verdad es que España, nuestro país, es un país de jugadores.
Bueno, pues esto es una enfermedad.
Bueno, puede llegar a ser una enfermedad, pero yo creo que la diferencia es porque, vamos, cerca del 80, si no más, por 100 de los españoles jugamos al menos una vez al año a un juego de azar, ¿correcto? Apostando incluso dinero.
Sí, pero por ejemplo, si hablamos de una lotería,
claro,
de Navidad,
claro.
Es que todo puede
el
ser...
El riesgo de adicción es
claro,
muy bajo,
claro.
Porque el componente es la inmediatez del resultado,
claro,
que yo he apostado. Es
claro.
Decir, una lotería de Navidad, como bien dices, yo estoy comprando un billete ahora y hasta el día 22, ¿no?, de diciembre no voy a saber si me ha tocado. Por tanto,
claro,
ese refuerzo intermitente, que es lo que te hace que la dopamina pum se dispare y todos los mecanismos cerebrales que te pueden enganchar a nivel cognitivo, pues obviamente no aparecen, ¿no? El caso más flagrante y más claro, y es donde prácticamente en el ludópata tradicional se adiccionaba, era a las máquinas dragaperras, donde metían el dinero y rápidamente obtenían recompensa.
Yo creo que fue lo primero que llegó.
Sí,
o al menos lo que obviamente. Yo vi, unas cajas muy pequeñas, eran muy pequeñas, estaban en todas las barras de todos los bares.
Sí, sí.
Y la gente empezó tirando el cambio de la consumición y llegó a convertirse en pasarse horas y horas delante de una máquina.
Sí, sí, además acompañado muchas veces de alcohol, un poco para disimular, para que no estuviera una persona, pues se sintiese mal tanto tiempo, ¿no?, ahí en la barra del bar sin consumir. Y al final, claro, también está relacionado el alto consumo de alcohol con el juego tradicional, el juego social que decía yo, ¿no? Ahora prácticamente donde está, porque además es que es una adicción muy sibilina, muy escondida, ¿no?
Claro.
Porque bueno, pues se padece bastante en casa, luego lo que son las deudas, lo que son las pérdidas económicas, incluso pues el ludópata normalmente en un alto porcentaje acaba suicidándose, porque es que es terrible, ¿no?, donde puede llegar. Claro, esa clandestinidad ahora se ha aumentado más con el tema de online. Es decir, antes sí que tenía el jugador que desplazarse de bar en bar, tenía que cambiar además
¿y lo veían?
Bares. Lo veían, claro. Y bueno, y hacía pues como el buen alcohólico que también cambiaba de bares,
claro,
para que no llamara la atención de tanto que consumía en un bar, ¿no? Aquí también cambiaba de máquina, por tanto cambiaba de bares y buscando otras máquinas para que no llamara la atención. Pero claro, ahora esa dificultad se ha acabado. La disponibilidad es un factor más de riesgo en cualquier tipo de adicción. Cuanto más disponible lo tenga, más a mano, más fácil es que consuma, más fácil es que juegue en este caso. Y por tanto online, desde mi casa, desde en cualquier momento, desde el autobús, puedo usar el móvil, tener la aplicación cargada y apostar a cualquier póker online, casino online y también, lo que es.
Hay algo, José, que me llama poderosamente la atención, y es cuando alguien tiene esta conducta adictiva, esta enfermedad de ludopatía, le da igual lo que sea. Porque a mí incluso me han llegado a ofrecer a comprar criptomonedas y también a jugar. O sea, es decir, cualquier cosa les lleva a es el juego.
Claro.
Es decir, la ludopatía les invita a cualquier cosa. A cualquier, que como por ejemplo lo del entrenador o lo de... Y esto llega a ser algo que forma parte de sus vidas.
Sí.
Por tanto, lo que habría es que, supongo, atacar la enfermedad en sí, declararlo como una enfermedad.
Bueno, de hecho está como un trastorno mental dentro de lo que puedan ser las dependencias a sustancias, lo que es también lo que son conductas adictivas, como su palabra indica, es decir, comportamientos que bueno son gratificantes a nivel cerebral, es decir, obtenemos un subidón de dopamina cuando y sobre todo la excitación que se produce en el momento inmediatamente antes de ver el resultado, de si ha ganado o no ha ganado la apuesta. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay una cuestión preventiva, es decir, ¿cuándo puedo darme cuenta de que como jugador, porque el juego no es como el alcohol, que no es necesario para vivir, pero aquí sería más o menos como el sexo, claro, necesito el sexo para vivir, pero puedo acabar siendo un sexadicto, ¿no? Pues con el juego igual, el juego es algo lúdico, es algo pues que también es muy social, y si juego para divertirme, estupendo, incluso juego a juegos de azar para divertirme, sin pretensión de ganar dinero. Cuando cuando ya estoy buscando ese juego para ganar dinero, como algo que me va a sacar de un estado de pobreza, un estado de un sobresueldo, entonces es cuando me estoy metiendo en terreno fandagoso, ¿no? Ahí ya puedo, lógicamente, empezar ya a, bueno, pues psicológicamente empiezo ya a ser un adicto. ¿Por qué? Pues porque se distorsiona totalmente la realidad. Es decir, el jugador cuando empieza a ser adicto, claro, ya ha tocado el juego, empieza a distorsionar, a tener percepciones como sesgo del experto, es decir, que pienso que puedo controlar el juego, cosa totalmente irracional, porque el azar no es controlable. Y sin embargo, hablas con un jugador patológico y te das cuenta de que sí que sabe cuándo se está calentando la máquina y va a tocar, curiosamente, cuando es un algoritmo totalmente al azar, o cuando en una apuesta deportiva, como sé mucho de fútbol, soy capaz de apostar y ganar, y no es verdad. Es decir, el azar no se puede manejar, pero sin embargo se lo creen a pies juntillas de que soy poseedor del control sobre el destino, sobre el azar. Es un poco la moneda, el primer juego de azar, o el más sencillo, es moneda, cara o cruz, ¿no? Es más, cuando hacemos en la UPECA, entramos en las aulas, sobre todo gente más mayorcita, de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato, de gente de FPB, hacemos charlas, gracias además a una asociación que hay aquí en Villarreal, la Expresam, especializada en juego patológico y en lo que es también problemas de salud mental, y ellos además son muy expertos, dos psicólogos. Una de las cosas que preguntamos a los chavales es, en una sucesión, por ejemplo, de tiro una moneda al azar, ¿no?, 10 veces, ¿cuál sería la mayor probabilidad de que aparecieran en estas dos series que te voy a comentar? Cara, cruz, cara, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, cara, o cruz, 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 cruz. No, ¿sabes lo que dicen los chavales? ¿Cuál es la que es más probable?
No, ¿cuál es la que dicen los chavales?
¿Cuál crees que es?
Yo creo la primera.
Vale, eso es una... ¿Las dos? Es que no hay.
Claro, control. Es que podrían ser las dos.
Es la
dos.
Misma probabilidad, porque cada vez tiro la moneda, por tanto, cada vez hay una probabilidad del 50% de que me salga cara o cruz. Hay la misma probabilidad de que te salga, pues, la verdad es casualidad, pero bien, siempre la cara o siempre la cruz, que de forma azarosa salga cara o cruz, ¿no?
Porque y si ahora los chavales todos dicen la primera,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Es ese sesgo que de repentinamente tenemos, diciendo, no, vamos a ver, no puede ser, que sí, haya tanta claro, coincidencia de claro, que todas claro. salgan. Pues puede ser. Porque no es que esté, porque me salga cruz no significa que la siguiente no vaya a salir cruz. Es la misma probabilidad. Volvemos a partir de cero. 50% de cara, 50% de cruz. Y así hacemos juegos con ellos donde se dan cuenta de que realmente es muy fácil caer en la tentación de creer que soy poseedor del control
de la
del azar. Del azar. O sea, y el azar no se puede controlar. Por tanto, siempre que juegas, y cuanto más juegues, vas a perder.
Pero yo creo que está, claro, en el premio, es decir, en la posibilidad de alcanzar el premio. Eso es lo que te crea esa...
Sí, pero esa sensación, sea de ganar o perder, sí que lo viven los jugadores patológicos como una excitación que eso les mueve a seguir jugando, ¿no? Esa excitación es como el cleptómano, ¿no? Que también es otra enfermedad, pero que puede robar en tiendas y tal y cual, cualquier objeto y tal y cual, lo empaquetan y tal, y es que ni lo abre, ni lo usa. Simplemente la sensación de robar algo, ¿no? En ese momento, claro. Esa excitación que le produce el hecho, el acto, inmediatamente antes de coger el objeto sin poder pagarlo. Aquí sería la excitación cerebral que le produce al jugador el momento en que bim, 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 va a salir el premio, que además las máquinas tragaperras tienen su musiquita, sus colores, que eso además también acrecienta mucho más la excitación.
Por estadísticas, ¿son más jugadores los hombres que las mujeres?
Más los hombres que las mujeres, pero bueno, como todo, como también en tabaco y también en alcohol, se están igualando las esto. Y en jóvenes, aquí hay un juego que es curioso, y eso, pues ya que me das la oportunidad de poder hablar por la radio, está el rasca de la ONCE, ¿vale?
Ojo,
Claro, porque la ONCE siempre ha tenido la tradición de hacer juegos, pues como decías tú, de lotería. Es decir, bueno, pues juego un cupón y de la ONCE esta mañana
y me
lo
tengo
compro
que esperar.
Y hasta esta noche no celebran el sorteo, ¿no? Pues es más difícil que yo me haga adicto al cupón de la ONCE. Pero el rasca es un premio inmediato. Y no sabes la popularidad que ha tenido en los últimos años desde que salió el rasca.
Sí,
aumentado las ventas,
claro.
Y suponen ya un 10% de lo que es los ingresos por juego de azar en nuestro país, un 10% nada más y nada menos. Y la población, la mitad de la población que juega al rasca tiene menos de 35 años. O sea, los jóvenes están enganchándose al rasca. Y es una pena porque la ONCE es una asociación que teóricamente debería de pensar en eso.
Absolutamente.
En el riesgo de un tipo de juego que está sacando, que ha sacado al mercado, que sí que produce adicción.
Se ha convertido en un negocio, porque ellos ya fueron bastante pioneros porque ofrecían una lotería que la comprabas por la mañana y por la noche ya sabías si te había tocado. Es decir, ellos ya iban bien encaminados.
Pero hay un tiempo, ahí el jugador es difícil, que aunque sean horas, no, un jugador no se espera tanto tiempo, ¿no? Piénsalo, es decir, también
sí.
En tema de adicción a drogas, es decir, una sustancia que tú te tomaras y que hasta dentro de 3 horas no te hiciera efecto. Al final sería muy difícil engancharte a ello, ¿no? Porque digamos que la recompensa no la tienes de forma inmediata. Que es
sin
lo
embargo,
que realmente...
han ido al rasca y ahí han triunfado más.
Claro.
Yo es que creo que fueron bastante hábiles y empezaron un negocio como fue los cupones, que era un cuponcito que por la noche lo sabías, pero vamos, con el de rasca ya,
sí, entonces, pero no
maravilloso.
Lo entiendo, porque es una causa social, es una ayuda...
¿Hay una determinada raza que es más...
No lo sé.
Me está diciendo.
Bueno pues, sí, dicen, pero dicen, no lo sé, sí. No he leído estudios. Pero sí que
dicen que los orientales,
los orientales
son especialmente adictos al juego.
Sí, 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 una barbaridad.
Son especialmente, no sabemos el porqué.
He leído cosas, pero no encuentro la base científica, no la he leído, no la he estudiado. Pero sí, sí, por lo menos es lo que se escucha por ahí, sí que es así.
El que nos está escuchando y tiene algún tipo de adicción al juego, automáticamente habrá pasado absolutamente de mosatos, habrá dicho, me vaya una otra cadena, casi me están fastidiando. Pero, ¿cómo detectamos si tenemos a alguien cerca que no juega delante de nosotros?
No juega delante de nosotros.
Claro. Pero, ¿qué señales puede hacer que lo sigamos? Estoy hablando de adolescentes,
Pues resulta muy complicado por eso, por lo que te he dicho de la fácil disponibilidad de jugar, el acto de jugar ya no tienes que trasladarte a ningún lado y lo tienes en el móvil, automáticamente puedes apostar mientras está hablando contigo, ¿no?
Claro,
no,
pero por ejemplo, un excesivo gasto
claro,
puede indicar algo está ocurriendo.
Sí, eso está claro, es decir, si controlas el gasto de él, obviamente, si eres el padre y controlas su gasto, ¿no? Pero la cuestión sería, pues lógicamente, el poder hablar del juego sin de alguna manera justificar. Normalmente el adicto al juego justifica lo que es su juego.
Claro, se lo justifica él mismo también. Porque en las casas de apuestas van a entrar, porque lo que les interesa es que entre gente y no te vas a enterar.
Sí, además hay,
pero en el móvil sí podemos saber.
En el móvil...
¿Sí juega?
Claro. De alguna manera... A ver, es que también es muy listo lo que dices tú. Es un lobby muy poderoso, el de las casas de apuestas. Y en el momento en que te descargas una aplicación para jugar, sin apostar dinero, porque eso es lo que empiezan los jóvenes, sin apostar dinero, simplemente puntos, y al cabo de unos millones de puntos tienes una PlayStation o algo así, obviamente ahí estás ya con la conducta de juego, que luego pasar de ella cuando tengas ingresos, el poder tener una tarjeta y meterla y un número de cuenta y eso, lo tienes mucho más fácil, ¿no? Es decir, eso es como todo, es un poco el iniciarte a un hábito. Sí que, bueno, por supuesto los padres pueden saber si ese chaval se ha descargado esa aplicación, y es que automáticamente que te descargas la aplicación ya das permiso para que te vengan banners de juego a casas de apuestas donde ya ingresas, ya te piden dinero, ¿no? Bueno, pues está de alguna forma bastante controlado lo de que ha de ser mayor de 18 años, pero es que también es un poco el vasto mundo de Internet, donde las casas de apuesta esta no tiene por qué estar radicada en España, puede estar radicada en países que no tienen una legislación tan protectora con respecto a lo que es el juego, a los peligros del juego para jóvenes o para adolescentes, y te puedes perfectamente meter en una de estas sin tener los 18 años.
Claro, a mí me llega en WhatsApp, porque además nos están oyendo, y me pregunta exactamente que se puede dar más de una adicción en un único individuo o el hecho de tener una le lleva más adicciones.
Sí. Bueno, hay una personalidad adictiva que obviamente sí. Además, ya te lo he comentado antes con respecto al alcohol. Antes sí que era muy común encontrar en los jugadores patológicos también adicción al alcohol, ¿no? Y bueno, como es una conducta muy excitante, muy estimulante, también asociada a otras drogas estimulantes como la cocaína. Pero sí que hay guarda una relación, pero prácticamente todas las drogas. Lo que sí es verdad es que sí que lo que estamos viendo desde hace ya tiempo, y sobre todo en el tema online, es que quien es jugador patológico de un juego, por ejemplo el blackjack o lo que pueda ser el póker online, es de ese juego. No es que toque diferentes juegos de azar. es muy fiel a lo que es la tragaperra online o lo que es la tragaperra en bares o lo que es, y solo en eso. Y en eso es donde centran su adicción, en ese tipo de juego, no en otros.
Uh-huh. Siempre me gusta acabar con algo de humor, porque la gente, es que si no, no le vamos a caer muy simpática, porque siempre les advertimos sobre algo, un tema muy serio y una conducta, sí, muy adictiva. Mire, yo conozco un grupo de mujeres que ellas juegan, no sé si juegan a la brisca,
o
es que
bingo,
no lo sé,
sí, sí,
juegan entre ellas y se apuestan el dinero de la peluquería.
Muy bien.
No pasan de ahí, pero siempre hay una que dice, esta semana me quedé sin peluquería.
Muy bien.
Eso pero está, pone su tope.
No, pero bueno, que también es una de las adicciones con menos incidencia en nuestro país.
Pero arriesgan,
arriesgan. Un 8%. Me refiero que tampoco es que hay alarmante esto, no todo el mundo. Uh-huh. Afortunadamente, más hay jugadores sociales y que juegan para divertirse y bueno, de vez en cuando ganan dinerito y más de una vez lo pierden, ¿no? Lo que pasa es que es lo del sesgo, es decir, nos ocurre a ti y a mí que no somos jugadores, ¿no? Pues claro. Que dices, ostras, me ha tocado la lotería, ¿no? Sí, pero ¿cuánto? Pues a lo mejor, yo qué sé, 300 euros, ya, pero ¿cuántas veces has jugado y has
perdido?
Eso no lo sumas, lo que son las pérdidas, eso ya es una forma de percibir la realidad de manera distorsionada, ¿no? Solamente das o comunicas las ganancias y no las pérdidas, pero has perdido siempre más porque has apostado sin ganar que la suerte de que te toque una vez la lotería y te consigas 300 euros, pero han sido mucho más lo que has dejado durante toda tu vida, ¿no? Al fin y al cabo siempre se pierde, eso es verdad.
José Gisbert, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotras siempre. When I wake up, you're leaving. I'm done with believing that you could be the one that I want. Oh, it's evident you're heaven sent. Why did it take so long? ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vilavella.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Discrepància interna en Iniciativa. Mireia Moyà va ser destituïda ahir com a consellera d'Agricultura i avui Isaura Navarro ja ha pres possessió del càrrec.
Durant una reunió mantinguda en el Palau de la Generalitat, Aitana Mas, vicepresidenta del Govern, va traslladar al president Ximo Puig la seva proposta de cessament de la consellera Mireia Moyà, a la que va agrair el seu esforç i dedicació durant el temps que ha exercit la seva labor. En acabar la reunió entre Puig i Mas, ha sigut la mateixa vicepresidenta qui ha telefonat a Moyà per a comunicar-li la decisió i després es va reunir amb ella durant la vesprada a la seu de la vicepresidència del Consell. Recordem que Mas va ser hereva de tots els poders de Mònica Oltra quan estava a dimitir, un fet que no va sentar bé en l'entorn de Mireia Moyà, a la qual s'ha acusat de deslleialtat per fer crítiques a algunes àrees gestionades per Compromís.
Escoltem la presa de posició de Isaura Navarro, que fins ara ha sigut secretària autonòmica de Sanitat aquest matí.
Jo, Isaura Navarro Casillas, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb lleialtat al rei, a la lluita contra el canvi climàtic i a l'amor per esta terra. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret de les deliberacions del Consell. Gràcies.
Banda, el sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició, Alfonso Puncel, ha anunciat la seva dimissió no per adhesió sinó per motius ètics, demanant la destitució de Mireia Mollà, ja que va ser mitjançant una crida de 15 segons i acusa el partit també de perseguir les ments independents.
Un dels primers que s'ha pronunciat ha sigut Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d'Inclusió i també coportaveu d'Iniciativa, el partit integrat en la coalició Compromís, al qual pertanyen tant Mas com Navarro i Mollà. Per a Ibáñez, la maniobra en agricultura, que segons ha matisat, és una decisió de govern i no de partit. És qüestió de confiances. Un nou fàrmac aconsegueix frenar el càncer en el primer assaig experimental amb humans.
Nova fita en la lluita contra el càncer. Un medicament experimental nou, desenvolupament per un centre d'investigació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha demostrat ser eficaç en una primera prova en humans per a inhibir l'acció de la proteïna MYC, relacionada amb la progressió de molts tumors comuns. En alguns casos, fins i tot ha aconseguit estabilitzar la malaltia d'una forma segura. El MYC és un dels agents més cobejats en la investigació contra el càncer i fins ara era impossible de tractar amb fàrmacs. La troballa obre ara una porta a l'esperança per a molts pacients.
Diputació aportarà 150.000 euros a la Mancomunitat de l'Alto Palància per a impulsar accions turístiques que ajuden als municipis a contrarrestar els efectes de l'incendi. La diputada provincial de Turisme, Virginia Martín, s'ha reunit avui amb la presidenta de la Mancomunitat, alcaldes, regidors i representants del sector per a informar-los del Pla Especial de Dinamització Turística. I la Guàrdia Civil deté una persona pel furt d'una plataforma elevadora en l'Alcora.
Els guàrdies civils pertanyents a l'equip Roca de Castelló van iniciar una investigació amb motiu d'una denúncia interposada a la fi del mes de maig de 2022 d'una empresa amb seu en la localitat de Castelló, on el perjudicat posava en coneixement la sostracció d'una plataforma elevadora valorada en uns 50.000 euros, la qual li va ser sostreta de l'interior del recinte de l'empresa amb seu a l'Alcora. Després de les investigacions, els guàrdies civils van constatar que la plataforma va ser manipulada i traslladada per un camió fins a la nau on es va aprendre. Una vegada van obtindre proves evidents de la suposada participació en el delicte de furt, es va procedir el dia 25 a la detenció d'una persona de 44 anys d'edat per un presumpte delicte de furt. Gràcies a la ràpida intervenció, es va evitar que la plataforma fora venuda en el mercat negre.
La Policia Nacional desarticula un grup criminal dedicat a la falsificació de targetes de prohibiment de carburant.
Agents de la Policia Nacional de Castelló han desarticulat un grup criminal que operava en la província i l'activitat de la qual se centrava en la clonació de targetes de prohibiment de carburant, realitzant un bolcat informàtic en suports verges, amb sofisticades eines informàtiques. S'ha detingut a 7 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i pertinència a organització criminal, a través d'una primera denúncia en la qual una empresa posava en coneixement de la Policia Nacional haver sigut víctima de càrrecs fraudulents en una targeta de prohibiment de carburant de la seva titularitat. Els investigadors van començar les primeres perquises.
Durant el desenvolupament de l'operació Stralis, els agents han procedit a la detenció dels 7 integrants del grup criminal per la seva participació en la comissió de desenes de prohibiments de carburant fraudulent per un import total superior a 40.000 euros. Durant els registres domiciliaris s'han intervingut diners en efectiu, dispositius informàtics, eines per a clonar les targetes, targetes falsificades i nombroses targetes verges llistes per al seu clonat, així com diversa documentació rellevant. I Onda homenatgeja als majors i a les persones dependents en el seu moment més especial.
Més de 1.200 majors van participar ahir en la celebració del seu dia gran dins de la Fira d'Onda. L'Ajuntament va homenatjar aquest col·lectiu amb un gran esmorzar i ball en el recinte de festes, després de recórrer els carrers de la ciutat en una festiva cercavila. El govern municipal tampoc se va oblidar de les persones dependents i va visitar la residència de majors, el centre de dia i el centre de la Seimer, on van tindre lloc diverses actuacions musicals.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferrer, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make, if I can make your heart my home. Throw me to.
Si anem a la localitat de Moncofa, perquè demà tenen el ple, i ser ple ordinari, i el tenen a les 7 de la vesprà. Parlem en Rafa Segarra, ell és de Podem, i va a parlar-nos d'aquesta moció que van a presentar. Molt bon dia, Rafa.
Hola, bon dia, Susana.
La moció de Podem.
Sí, bueno, este mes portem al ple una moció que hem presentat no sols a Moncofa, sinó també m'han presentat en les Corts Valencianes, inclús en el Congrés dels Diputats, per a sol·licitar o demanar un canvi en la llei de costes. Uh-huh. Sabem que, bueno, esto es un tema que està molt en boga, no? I ja portem molt de temps. Afortunadament, per als interessos del nostre poble, va avançant a un ritme més esplet de lo que tots voldríem, però, claro, és el que n'hi ha la burocràcia i és el que n'hi ha quan un té una ambició per a millorar les coses del seu poble, que se facin immediatament. Però, bueno, sí que ja sabem que els espigons, ja ho hem parlat moltes vegades, no? Que els espigons en la zona del Camí Cabres ja van a ser quasi una realitat a muchos mesos vista, que existixen a tres projectes paral·lelos, i això m'agradaria destacar-ho, perquè no vull portar a enganyo i no vull que la gent se porte... Perquè avui en dia estan molt les mentides, no? Les fake news o les mitges veritats estan molt a la, al dia a dia, no? Vull deixar clar, i sempre ho dic i m'agrada insistir, que una cosa és el projecte de la llei de costes sobre la regeneració i l'altra cosa són les aportacions que puguen fer des de la Direcció General de Costes vinguts dels fons europeus, com és la peatonalització de l'avinguda Mare Nostrum i la regeneració del, de l'humedal de l'Estanyol. Cal destacar que són dues coses totalment diferents i nosaltres ens centrem principalment en la modificació de la llei de costes per a, bueno, pues per en aquests casos millorar o perfeccionar una llei que porta 40 anys, que està molt desfasada, una llei que es va modificar el 2013 governant el Partit Popular i s'ha vist que no ha valgut per absolutament res, perquè tot el que són les modificacions necessàries per a poder revisar i entrar, protegir sobretot les vivendes de les persones, pues, no han servit pràcticament per a res, aquesta modificació, i és ahí on volem centrar-nos, no? En esta proposta, entre altres coses, volem sol·licitar, pues, per exemple, quan parlem del deslinde, que se coordine directament des de la Direcció General de Costes amb els ajuntaments i els veïns per a qualsevol modificació no siga imposada, sinó siga debatuda i contrastada amb els professionals també de cada municipi. També volem tindre en compte que, o ho hem sol·licitat, que s'acceleren els tràmits de qualsevol modificació o de qualsevol proposta que es puga fer en una en la costa, no, per dir-ho així. També una de les altres propostes que fiquem damunt de la taula és el ficar en valor les vivendes o els immobles o els espais de caràcter històric de cada municipi. Del nostre poble pues tenim les casetes del Grau, per exemple, que també se tenen que ficar en valor. Ja la Direcció General del Servei Provincial de Costes li va informar a l'Ajuntament que, bueno, que donaré un informe sobre el valor històric que tenen aquestes vivendes. Jo ho desconec ara mateixa, però juraria que l'Ajuntament encara no ha entregat aquest informe. I també, òbviament, un dels punts que volem parlar és per a evitar qualsevol especulació urbanística de les que s'han estat vivint aquests anys darrere. Tot este boom immobiliari ens va portar a tindre vivendes, en el cas de Moncofa, alguna n'hi ha, però n'hi ha situacions més flagrants en altres llocs. Tindre vivendes on ara mateix l'aigua està entrant les dins, en vivendes de 10 o 15 anys construïdes, i això, òbviament, el que no podem fer és anar a contra natura. I això és una realitat, que el canvi climàtic està ahí, que ha pujat el nivell de l'aigua, que aquest estiu la temperatura de l'aigua ha sigut molt alta, i que això no mos està ajudant. Per tant, creiem que pegar-li una nova espenta a aquesta llei de costes és important, és necessària. Nosaltres també, des de l'Ajuntament, òbviament, no tenim competències, no?, per fer aquesta modificació de la llei de costes, però sí que, bueno, pues, totes les pedretes, al final, de tots els municipis que Podem, Unides Podem, inclús Esquerra Unida, companys d'Esquerra Unida, tenen representació, se va presentar esta proposta. Ja, com t'he dit antes, s'ha presentat en les Corts Valencianes i en el Congrés, i des del poble de Moncofa, novament, el que també sol·licitem és ixa coordinació, ixa anar tots agafats de la mà per a una reivindicació que ja va sent hora que la fem, no? Novament, estem peleant, novament, esto ya está ahí, conforme he dit antes, i ja que està ahí, tenim que aprofitar i tenim que anar perfeccionant, no? Perquè estem en, bueno, en altres èpoques de la vida, estem totes aquestes, com he dit antes, bueno, pues tot este tràmit, tots aquests anys que hem estat treballant i parlant en el servei provincial i veient conforme s'està fent tota la burocràcia per a fer les espigons de la zona del Camí Cabres, ens han ensenyat a què és el que s'ha de perfeccionar i que se te queda una celeritat a tots els altres espigons que tenen que ficar, en el nostre cas, en el poble de Moncofa.
Mm-hmm. Vostè fent una... ha tingut reunions amb els seus companys del consistori. Veu que esta moció és que endavant?
Lo que veig és lo que te estava dient antes, no? Que se volen, com diu el dicho, no? Mesclar xurres en merines i se volen ficar mentides per davant d'esta proposta. Jo espere que, òbviament, tots els companys de la corporació, Partit Popular, Compromís i Partit Socialista, entenguen que esto és una proposta que és per al bé del poble i que no vagin, i que no se vegin més allà. Que no tinguem que tornar a entrar o dir veritats o tindre que rectificar a, per exemple, l'equip de govern que vol enganyar a les persones en tota aquesta estratègia que té el Partit Popular de tota la província de Castelló, no és en aquest cas de Moncofa, on volen donar, no, celeritat, i el que volen per davant són els espigons antes dels projectes de desmantelament de l'avinguda Mare Nostrum. Bueno, pues, òbviament, tots volem que tot es faci ràpid, però qualsevol aportació que millore el benestar del poble serà benvinguda. I ara estan corrent o volen donar-nos pressa quan ells han estat 20 anys governant en les Corts i tots els seus anys de govern de Aznar i de Rajoy, i en Moncofa no ha entrat ni una pedra. Mm-hmm. Per tant, és el joc de la política, i el que t'he dit, espero que tot isca conforme tinga que eixir i que se note una vegada més la unió entre partits per al bé del poble. Mm-hmm.
Rafa Segarra, portaveu de Podem a l'Ajuntament de Moncofa, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat aquesta moció que portaran dijous a les 7 de la vespre al ple ordinari.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te obsequiamos con un pack de la Liga. Y si además contratas todo el fútbol, tienes Amazon Prime, Netflix y Disney Plus. Y llévate una Smart TV Xiaomi por 0 euros.
Si lo importante para ti es el fútbol está en Orange Carrefour Villarreal.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Barilux especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Miren, ahir ens arribava una nota de premsa de la CNT i ens alertava o ens feia una crida per a parlar de les condicions que havien denunciat treballadors de la planta de Vilamico. Avui tenim un membre del comitè directiu de la Fundació Manantial, ell és Gregorio Bercedo. Buenos días.
Buenos días.
Ell ve com a responsable de la planta de Manantial Vilamico. Mire, si le parece, Gregorio, vamos a escuchar el corte de voz que tenemos del representante jurídico de la CNT que nos hizo llegar ayer, y cuando lo escuchemos usted habla y opina sobre este corte de voz.
Vale, muchas gracias.
Desde
Els serveis jurídics de Xenet de Castelló han tingut constància de que el projecte social Manantial Vilamico estaria vulnerant els drets laborals de les persones que ha contractat, precisament persones amb una alta vulnerabilitat i amb problemes de salut mental. Hem detectat diferents irregularitats. No n'hi ha un horari concret de finalització de la jornada, no faciliten a les treballadores el còmput horari, per tant no poden calcular si n'hi ha una superació de la jornada anual, li resten dies de vacances de manera unilateral, no es negocien pràcticament les vacances, moltes d'elles no poden tindre accés a les seues nòmines i per tant no poden revisar tampoc si estan cobrant correctament. En definitiva, entenem que n'hi ha diverses irregularitats i que si la Fundació i el projecte social Manantial Vilamico no solventa aquestes presumptes irregularitats, des de CNT Castelló immediatament ho posarem en coneixement de la inspecció de treball.
Gregorio, usted esta mañana ha estado en la planta.
Sí, vengo de ella, precisamente. Además, para ver cuál era el clima, cuál era la situación, porque todas estas noticias evidentemente crean alarma en la propia dentro de la planta, y para comprobar, bueno, pues si estas si en alguno de los trabajadores o trabajadoras de la planta veían alguna de estas irregularidades, ¿no? Ha habido una unanimidad en el sentido de esto no se produce, esto no es cierto, hay una sorpresa grande frente a esta noticia, sobre todo porque nuestras actuaciones en Manantial Vilamico es una sociedad limitada laboral, es decir, hay unos socios trabajadores, fueron 16, ahora mismo hay 13 socios trabajadores y 4 trabajadores que no son socios, pero que están plenamente encuadrados dentro de la planta, ¿no? Y entonces todo se hace de forma asamblearia, en el sentido de si hay cualquier situación que de molestias o que pueda perjudicar el clima laboral o la propia actuación de los trabajadores, pues se habla y se establece. ¿Qué es lo que ocurre? Si os parece, vamos desmintiendo, yo creo que por partes.
Sí,
¿no?
Me refiero a todas. Si vamos, usted ha escuchado eso, el audio.
Sí. En cuanto a las irregularidades, empezamos con el horario. Es decir, el horario por convenio, es decir, porque Manantial Vilamico es sociedad limitada laboral y además es un centro especial de empleo, con lo cual es la pura economía social, pero también tenemos que estar dentro de las normas, ¿no? Son 38 horas semanales, ¿no? Que se nos permite es la realización de una jornada irregular en función de la producción. Pero lo que sí es cierto que somos muy estrictos en el cual no pasarnos de las 38 horas semanales. ¿Por qué? Porque sabemos lo que eso significa e intentar respetar al máximo los descansos. Pero estamos ante una producción agrícola, es decir, estamos ante un ser vivo, que es un champiñón, aunque parezca que no. Entonces, tenemos unas fases de un lunes y un martes que es más despacio, crece de una forma más lenta, un miércoles, un jueves donde se producen picos de producción y un viernes donde baja esa producción. Lo hemos intentado estipular realizar así y entonces hay días en los cuales se sale antes, por ejemplo esta semana el lunes ha salido a las 12, hoy se va a salir a las 3, es decir, pero se intenta compensar, es verdad, pero todo esto previamente lo sabe el trabajador, lo sabe, es decir, cuando se tiene que traer su comida, cuando no se lo tiene, todo esto se hable, porque además ya sabemos la anterior semana cómo va a venir lo que se llama la flor, es decir, cómo va a nacer ese champiñón, con lo cual si nace un poco más lento, pues a lo mejor el lunes es que se sale a las 12, pero sabemos que el jueves y el miércoles tenemos que salir un poco antes, pero siempre con el respeto de esa jornada semanal de 38 horas.
Sí, si me permite, para hablar de la jornada, es decir, la queja que argumentaban, bueno, yo hablé con este señor y le dije si quería hablar a alguien en primera persona, es decir, de lo que le está sucediendo, claro. Él me argumentó que tienen miedo y por eso no hablaban, claro. Pero que sí que lo que les ocurría es que a lo mejor les hacían ir un día para trabajar una hora.
Bueno, es que, a ver, no, para una hora no, es decir, porque si no lo que se hace es reducir el número de trabajadores, pero esa planta necesita un mantenimiento, necesita una carga y un descarga, necesita una limpieza, unos protocolos que se tienen que mantener. Por una hora no se va, es decir, se establecerá 2 o 3 o 4 horas en ese sentido y es lo que se establece. Hoy he hablado con todos los de la planta y ha habido unanimidad en ese sentido, con lo cual miedo no, es decir, precisamente lo que cuando he hablado del modo asambleario es porque se expone, es decir, y hay que tener en cuenta que hay 13 socios trabajadores que lo que les interesa es que la planta y la empresa funcione, pero es que al resto de los trabajadores también, pues, en ese sentido, ¿no?
Y luego también lo que nos comentaban era que no tenían un previo aviso con suficiente antelación para poder incorporarse.
Eso no es cierto, es lo que yo estaba señalando. Es decir, pero es por la propia dinámica de la producción. Uh-huh. Es decir, nosotros ya sabemos la semana anterior cómo va a venir la producción del champiñón, el crecimiento del champiñón. Entonces, ya sabemos que si viene el lunes con retraso, va a haber 5 horas, 4 horas mínimo, que va a servir para la carga y descarga y demás, es decir, para las propias funciones. Entonces, eso ya más o menos se sabe. Es decir, de la semana anterior, a no ser que por una causa muy extraña tengamos una crecida inmediata del champiñón, sabemos exactamente cómo va a venir y cómo se va a desarrollar.
Y cuanto al no facilitarles el cómputo horario, es decir, ellas o ellos no saben las horas que trabajan.
Sí lo saben. Primero, instauramos un sistema desde de verano del año pasado, un sistema de fichaje en el cual, el trabajador tiene, es un derecho que viene establecido por la norma y demás, y lo pide, solicita, pero es que tiene acceso a él, es decir, un sistema automático en el cual hay de entrada a salida de los descansos que se producen y demás. En el caso de algunas veces se ha estropeado, lo que se hace es que por papel se establece, pero siempre que se ha pedido y se ha solicitado, se ha dado, es decir, ahí se cómputó y se ha realizado. Bueno, está el sistema y está ahí para determinarlo.
Si hablamos de periodos vacacionales.
Claro, periodos vacacionales. En enero, le explico lo que hemos hecho, lo realizado en enero de este año. Hemos, desde el punto de vista, es decir, nos hemos reunido todos. ¿Por qué? Porque, primero, la ley establece en la norma que 15 días corresponde al trabajador de libre disposición y al resto. Los otros 15 días tiene que ser la empresa. Nosotros lo que queremos es consensuarlo. Entonces, lo que hacemos es establecer, primero, por necesidades familiares, necesidades de que hayan concertado algún tipo de viaje, es decir, se acuerda, se pone en un tablón, se establece, se acuerda, se consensúa, se habla y se dice. Es cierto que, por ejemplo, eso en cuanto a los trabajadores que ya estaban incorporados desde hace, bueno, pues que vienen en enero
desde
estaban
que se
incorporados
creó
el manantial bilámico, ¿no? Los que se han incorporado más tarde, evidentemente, cuando tengan que cumplirse los días de vacaciones, se les va a dar. En ese sentido, y también con previo acuerdo, es decir, tenemos una de las trabajadoras, oye, es que tengo problemas con el niño, bueno, pues vamos a ajustarlo, ya sabemos que en Navidades tendremos que cuidar en ese sentido. En ese sentido somos muy, 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 muy delicados porque sabemos, hay otra de las trabajadoras que dice, es que yo las fiestas de Villarreal no me las puedo perder, pues ya sabemos que se las va a decir, pero todo previo consenso, todo consensuado.
¿Y tienen las nóminas físicas?
Sí, claro, las tenemos físicas y las tenemos también en formato, es decir, nosotros tenemos lo que es un portal del empleado y cada uno de los trabajadores tiene su propia cuenta de su cuenta profesional, ¿no? De manantial bilámico. Ellos pueden acceder o bien al portal del empleado de las nóminas o bien a través del correo de su correo electrónico. Es cierto que en algunas veces, porque ha ocurrido, es que se me ha olvidado la clave, o no tengo la clave, o no lo encuentro, siempre que nos lo han pedido, se lo hemos dado de papel físico, y quien aquello que lo quiera papel físico, se lo damos. Es decir, eso es algo, es un día a día, ¿no? En ese sentido. Es cierto que en algunos, ayer en uno de los medios de comunicación señalaba, es que a lo mejor no tienen acceso. Bueno, existe una brecha digital, pero precisamente nuestros trabajadores no tienen esa brecha digital, ¿no? Es decir, saben cómo
y
realizarlo.
Otra de las cosas que llama la atención es el abandono del trabajo. Es decir, dicen que hay bastantes personas que han terminado dejando de trabajar allí.
Sí. A ver, un dato para que sepamos lo que significa la producción de champiñones, porque parece que es un trabajo muy sencillo. Bueno, el año pasado nosotros la producción de champiñones nosotros recolectamos 217.000 kilos. Eso ya nos puede dar una idea del volumen de trabajo que se realiza. Este año llevamos en octubre 215.000. esto ha supuesto que hay una mejora técnica, una mejora en la recolecta, pero también es cierto que nosotros estamos ante una empresa, es decir, una empresa social, de economía social, pero no nos olvidemos que es una empresa. Con lo cual tenemos que tener el equilibrio entre el fin social y la cuenta de resultados, que es al final la que nos manda y la que nos va a decir que continuemos o no continuemos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es verdad que hay algunos trabajadores que cuando han llegado físicamente no lo han podido realizar, o bien que en el estándar mínimo de llegar de la recolecta, que estaríamos... no somos excesivos, estaríamos en unos 18 kilos hora de recogida del champiñón, algunos no han podido llegar. ¿Eso qué es lo que ha producido? Han producido bajas, es decir, ha habido bajas por cansancio físico, ha habido bajas porque no han podido con esa presión, y eso es así como ocurre en cualquier empresa. Nosotros tenemos un servicio de apoyo importante, pero esto es como en cualquier otra empresa, es decir, ¿puede ocurrir estas bajas o no? No estamos en un centro ocupacional, en definitiva, estamos en una empresa que cuidamos al máximo a los trabajadores, porque esta empresa nace por y para ello. La misión de la entidad es por y para ellos. Son proyectos vitales importantísimos en los cuales no podemos defraudarlos, ¿no? Pero algunos también tenemos que ser honestos, decir, oye, es que no puedes, vamos a intentar buscar otras medias. Es decir, desde la Fundación Manantial y a través de todos los programas que existe desde la Generalitat o desde los ayuntamientos, hay programas de itinerarios en los cuales intentamos buscar esas salidas laborales, ¿no? Esos trabajadores.
A mí lo que me parece muy honesto por su parte es el hecho de acabar, cuando hablamos de una empresa que se define social, uh-huh, y usted ha conjugado el hecho, claro, de ser social con una, uh-huh, empresa, y admitir que hay trabajadores que no pueden, y lógicamente, si no pueden, tendrá que buscar otras alternativas. Uh-huh. No por ese hecho de que no puedan, tienen que no dejarlos en su puesto.
No, claro. Es que entraríamos entonces sería otro ámbito. El índice de la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es el 17,1, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, es la más baja de entre todas las discapacidades. Nos cuesta mucho acceder a un puesto de trabajo. Pero si encima nosotros hacemos, esta empresa, porque muchas veces se ha pensado, oye, esta empresa es que le están metiendo muchísimo dinero desde las partes, desde subvenciones y demás. No. Esto ha sido por Fundación Manantial. Es decir, Fundación Manantial es la que ha establecido de que esto sea así. Nosotros, todas las ayudas que sean bienvenidas, es decir, la subvención de coste salarial, la por integración por puesto de trabajo a ser una sociedad limitada laboral, bien, pero realmente el día a día tiene que ser a través de esa recolecta de champiñones y que luego se venda a un buen precio, ¿no? En ese sentido.
Es decir, que se le exige al trabajador que llegue al rendimiento que la empresa, claro, considera. Lo que ocurre, ¿no? Estamos, sí, en directo. La pregunta es si la cantidad de champiñones, uh-huh, que tienen que recolectar es la que está establecida por ley.
Es la que está establecida por mercado y es la que está establecida por las naves que nosotros tenemos. Es decir, no hay un mínimo establecido. Es decir, para que los, a mí me encantaría que cuando, es decir, que fuese todo el mundo a vernos, claro, y establecerlo, ¿no? Es decir, muy brevemente, se lo explico muy brevemente. Nosotros tenemos 5 naves, cada nave tiene 3 hileras de para producir champiñón, en cada una, que son 110, vamos a hacerlo así, 110 cajones. De esos 110 cajones, cada cajón tiene que dar un rendimiento de 25 kilos mínimo. Uh-huh. Con lo cual, es decir, la producción ideal semanal sería 6.500, que es lo máximo que podemos aspirar, porque, uh-huh, por la propia estructura de la nave y de lo que hemos confeccionado. Hasta ahí, es decir, no podemos realmente. Luego vienen las plagas, vienen las bacterias, vienen todo, que muchas veces nos impide llegar a esos porcentajes, ¿no? De 6.500 kilos semanales de recolecta. Pero no hay una norma para decir que en esto, si nosotros tuviésemos más naves, tendríamos más trabajadores y tendríamos más producción. Hay que reconocer que también es muy caro poner todo esto en funcionamiento.
Hay muchas veces donde se oferta trabajo en Vilamico. Uh-huh. ¿Esto quiere decir que el trabajo no es de calidad?
No, esto quiere decir lo que
lo que hemos hablado.
El lazo, eso es, con la respuesta anterior. Esto quiere decir que muchos cuando llegan ahí piensan que es un trabajo sencillo, de que no requiere ninguna técnica, que es coger el champiñón. No, tienes que primero esperar a que crezca. Es la confusión.
Con una empresa, a lo mejor, de un ocupacional.
Eso es.
Y, mire, yo no sé si esto me lo puede contestar, pero ¿es una empresa rentable?
Intentamos que sea una empresa rentable.
Todavía
no es rentable, pero sí es rentable en el cuanto a la calidad humana. Sí es rentable en que hay 14 puestos de trabajo ahora mismo, personas que han llegado por primera vez al mundo laboral, personas que se están forjando, personas que estaban que en principio su familia decía, ¿para qué trabajas? Y simplemente voy a poner un ejemplo muy claro. Nuestro jefe de cultivo es una persona con problemas de salud mental, en el cual fue contratado el 31 de julio del 2020 y su familia decía, ¿y para qué? Pues eso. Yo creo que ese proyecto vital y esa trayectoria de todos los trabajadores que hay ahora mismo es lo que da esa rentabilidad, la rentabilidad social. Ahora, es nuestra también obligación dar esa rentabilidad desde el punto de vista de la cuenta de resultados.
Claro, si hablamos a la parte directiva suya, es decir, tiene que dar una cuenta de resultados, tienen que encargarse de comercializar el producto.
Eso es.
Porque ustedes cuando ponen el producto en el mercado no hablan de que es una empresa social.
No.
Es decir, compiten.
Competimos totalmente con el mercado. Es decir, estamos intentando, porque a través de la Ley General de Discapacidad se puede producir medidas alternativas, pero es cierto que muchas de las empresas lo cumplen o no. Pero ahora mismo en un producto agrícola, lo que compite es con el mercado. Es decir, nuestro responsable comercial, donde vais a Merca Madrid o a Merca Barna o va a las fruterías o a las verdulerías de aquí de la zona y que compiten, es que mira, que este me lo está vendiendo 2 céntimos más barato y no te lo voy a comprar. Eso es la competencia y eso es lo que nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso sí me enorgullece decirlo, es un producto altamente de calidad que sale en el día y que va al mercado en el propio día. Uh-huh. Pero todo esto con una logística de transporte y con todo para que llegue al mercado, a Merca Madrid o a Merca Barcelona o a Merca Castellón, en ese sentido que llegue en perfectas condiciones.
El hecho de que Vilamico exista es porque tiene una fundación como Manantial que mantiene la estructura.
Exacto. Es decir, esto es el patronato de Fundación Manantial decide en un momento dado, cuando se produce la fusión con Fundación Primavera aquí en la Comunidad Valenciana, de que una de las patas nuestras es el empleo. Es el empleo porque si nosotros no fomentamos ese empleo, no existe, ¿sabes? En ese sentido. Con lo cual, tenemos que hacer algo. Miramos fórmulas, es decir, nosotros tenemos dos centros instaurados aquí, un centro especial de empleo que es Manantial Integra, que se dedica a labores de nuevas tecnologías y de limpieza, y luego quisimos dar un paso más. Vamos a responsabilizar a los propios trabajadores y vamos a hacer que sean socios esos propios trabajadores, pero evidentemente tanto el capital, es decir, el capital social, el apalancamiento y demás, proviene de Fundación Manantial. Fundación Manantial, tengamos en cuenta que son asociaciones, hay miembros independientes, pero la mayoría nace de asociaciones de familiares con problemas de salud mental. Son ellos los primeros que nos dicen, cuidado, si esto no funciona, esto no puede ir así, en el trato, en todo, es decir, son ellos los primeros, tanto en la cuestión económica como en la cuestión de las condiciones de los trabajadores, porque si no, nos estaríamos engañando nosotros mismos, ¿no? En ese sentido.
Yo creo que ha quedado bastante claro. Yo digo que para mí, porque al final el hecho de que sean los propios familiares los que formen parte de esa Fundación Manantial son los primeros que quieren que se cumplan las normas dentro de cualquier empresa que se tenga dentro de la
Fundación. Error podemos tener todos, pero vuelvo a incidir, nuestro objetivo principal son los proyectos vitales de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, tanto de Manantial Vilamico como del Centro Especial de Manantial Integra, en ese sentido.
Gregorio Bracedo. Gracias. Usted viene hoy a raíz de lo que ocurrió ayer y del eco que se hizo la prensa aquí en esta zona. Y yo supongo que se alarmaron y dijeron, vamos a ver qué ocurre. Sí. Viene de la planta, me lo acaba de explicar. Bueno, esperemos que quede aquí la cosa.
Bueno, lo que yo también me gustaría, invito a Antonio o a cualquiera a que acudan a la planta, pero además no es necesario que esté yo, sino que hable con los trabajadores, que lo explique, que vean la planta, que vean el funcionamiento de la planta. Es una planta muy particular, es una planta es un proyecto pionero absolutamente con relación al trabajo de las personas con problemas de salud mental. Y tenemos unos trabajadores y unas trabajadoras excelentes, por otro lado.
Cuando usted ha hablado de Antonio, ha hablado de Antonio Ruiz, que es el asesor jurídico de la CNT.
Sí, sí, pero cualquiera, es decir, invito, es decir, son les invito y que nos conozcan y que hablen y que vean si cumplimos o no con ello y sin ningún tipo de cortapisa en ese sentido ni censura por nuestra parte.
Pues muchas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias por permitirme expresarme y bueno, transmitir nuestro proyecto.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Super sucio, no en Villarreal. Medallons de poliespan, 8,39 la safata. Tapons de pitimini, 6 euros la terrina. Aprofita la promoció de 2x1. Si no quedes satisfet amb els danys ocasionats al medi ambient i al teu organisme, et tornem els diners. Una promoció de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Villarreal, amb la col·laboració d'Ecociència.org, Blue Hands i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Si anem a la localitat de Moncofa, perquè demà tenen el ple, i se ple ordinari, i el tenen a les 7 de la vespre. Parlem en Rafa Segar.
Ens acompanya avui la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Villarreal, Anna Vicens, que ha sigut recentment mare d'una xiqueta. Primer de tot, enhorabona, i preguntar-te com esteu i sobretot com estàs.
Moltíssimes gràcies, Omaia. Pues estem de categoria. La veritat és que ha tingut un part molt bo. Agrair també, aprofito el moment públicament per agrair a l'Hospital de la Plana el servei que té de maternitat, que és espectacular. I la veritat que gràcies a aquest servei pues, vaig tenir un part molt bo i ara pues, a recuperar-me i a gaudir de la xiqueta.
Encara així, estàs ahí al peu del canó, no? Dedicant-nos temps i mai desconnecteu de l'actualitat i del treball.
És difícil, però que la veritat que nosaltres ho fem amb molt de gust i un momentet pues, que està la xiqueta dormint pues, puc aprofitar i xerrar un poquet amb els amics de Ràdio Villarreal.
Molt bé. Primer de tot, com cada any, l'Espai Jove ha preparat una programació especial per al públic infantil amb motiu de Halloween. Un escape room i alguna cosa més. Conta'ns.
Sí, i finalistos dels anys, normalment en l'espai jove organitzàvem pues, per a públic i si no un poc més adolescent pues, un passatge del terror o un escape room, i això ho han mantès el dia, el diumenge 30 de 6 a 9 i el dilluns 31 de 7 i mitja a 10 i mitja tindrà un escape room on el públic més adolescent pues, podrà gaudir d'unes proves amb temàtica de Halloween, de terror en l'espai jove. I com a novetat hem ficat una festa infantil, ja que ens vam donar compte l'any passat pues, que molts xiquets i xiquetes anaven pel poble en el tradicional truco trato, casa sí. per casa, i com a que faltava al final un punt d'encontre on els xiquets pogueren gaudir. Aleshores es va ocorrir fer una festa infantil que tindrà lloc el diumenge 30 d'octubre de 6 a 9 en la plaça Major, i hi haurà pues, diferents tallers de pintacares, de pulseres i sobretot balls i disco mòbil, que al final pues, és el que als xiquets més els agrada, estar disfressats i poder ballar una estona amb els seus amics i amigues.
Molt bé. El tema de l'escape room sí que és cert que tenim, sembla que n'hi ha que recollir unes entrades, no?, a l'espai jove.
Sí, al final és unes entrades en l'espai jove per a pues, controlar el tema de l'aforament. Sí que m'agradaria comentar que enguany l'escape room i la festa infantil tenen, les està preparant una empresa local anomenada Club de Temps Lliure, que està vinculada al Col·legi de la Consolació, i són els xicuelos i les xicueles que després participen dels musicals, dels tradicionals musicals de la Consolació. Aleshores, enguany pues, també seran ells que participaran d'aquest escape room, i també tindran pues, algun ball, alguna sorpresa més. I la veritat és que m'agradaria donar-los les gràcies perquè s'han involucrat moltíssim d'aquest projecte, i la veritat és que té molt bona pinta.
Aprofite també, ja que dius això, per a convidar, no?, a la ciutadania i a la gent jove de Vila-real a consultar periòdicament la pàgina de l'Espai Jove de Vila-real, tant a Facebook com a Instagram, perquè soleu posar aquest, per exemple, el tema de les entrades, no?, l'horari, també totes sí. les iniciatives i cursos que feu, que són molts al llarg de l'any, i aprofite sí. també per a que ho facin, perquè així no perdran detall de cap tipus d'aquesta iniciativa.
Aixina és, cada publicitat va enfocada a un rang d'edat. Nosaltres hem apostat per la publicitat de l'Espai Jove, pues, fer-la mitjançant les xarxes socials, sobretot en Instagram, que és Espai Jove Vila, i també ara el canal de TikTok, que estem treballant per obrir-lo el més breu possible, pues, perquè la joventut està tot el dia en el mòbil en la mà, i és més fàcil entrar a Instagram a consultar la programació de l'Espai Jove, pues, que a lo millor uns altres canals que són tradicionalment de gent més major.
Clar. Per una altra banda, en el ple, encara que no vas estar, es va aprovar el Pla Local de Joventut, no?, per al període 2022-2025, que és un document, no?, que recull les prioritats de les polítiques de joventut per a aquest període, i que és fruit de la participació i el consens. Com ha sigut aquest procés per arribar a fer aquest pla?
Ha sigut un procés llarg, perquè pràcticament el vam començar ara fa un any. Vam començar entrant als instituts i passant una sèrie d'enquestes per a conèixer quina era la realitat dels joves de Vila-real en l'època post-pandèmia, perquè no és el mateix el que necessitaven abans de la pandèmia que el que necessiten després. Vam passar una sèrie d'enquestes, i jo també em vaig reunir amb totes les associacions juvenils també per a conèixer quines eren les seues necessitats i les seues prioritats. Una vegada vam posar en comú el resultat de les enquestes i les reunions amb les associacions juvenils, el dia 20 de novembre de l'any passat va tenir lloc el primer congrés de la joventut, on vam exposar quins van ser els resultats de les entrevistes. I mitjançant aquestes enquestes i aquestes entrevistes hem donat forma al que és el Pla Local de Joventut, que, com tu has dit, pues, són les prioritats que té l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real per a fer polítiques de joventut. És veritat que també em vaig sentar personalment amb tots els partits polítics de Vila-real per a que en donaren també les seues propostes per a incloure's en el pla local, i que fora pues, un pla aprovat per un consens i que tots tingueren la seva participació. Agrair a tots els partits polítics perquè van tenir molt bona voluntat i molt bones idees, i gràcies a això el passat plenari van poder aprovar aquest pla local de joventut, que també era necessari a l'hora de demanar les subvencions que l'Institut Valencià de la Joventut publica tots els anys.
Molt bé, aleshores el pla ja està aprovat, i ara entrarà en marxa, o quina és la primera un poc iniciativa o com es farà?
el pla una vega aprovat pel plenari ja es posa en marxa i ara és on anar treballant iniciativa per iniciativa. Convide a tots els oients de Ràdio Vila-real a que entrin en la pàgina web a consultar quin és el pla local de joventut per a que també siguin sabedors de les coses que anem a treballar en l'espai jove.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, Anna, escolte per ahir el bebè que te reclama. Moltes gràcies pel teu temps i que tingues bon dia i disfruta d'aquesta etapa.
Gràcies, Maria, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió. Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Si ha arribat el catàleg de Super Sucio a les teues mans, completa el seu cicle de vida el dia 31 d'octubre. De 10 a 1 a la plaça de la Vila, podràs dipositar-lo al contenidor de reciclatge i rebràs un obsequi patrocinat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Una promoció de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-real, amb la col·laboració d'Ecosciència.org, Blue Hands i Fundació Caixa Rural Vila-real.
El servei gratuït de préstec de bicicletes a l'Ajuntament de Vila-real renaix com a Vilabici. Anem a sentir el responsable de l'àrea, José Ramón Ventura Chalmeta.
Bé, pues, en esta nova Vilabici passem a soterrar definitivament el Bicivilat que se va muntar en el 2009 i que estava completament abandonat quan nosaltres vam arribar. I serà el que és un nou sistema, tot informatitzat, portat a través d'una app en el telèfon, on ens donarem d'alta, donarem el nostre número del banc per a poder cobrar les diferents sancions o possibles responsabilitats que tinguin els usuaris. I la veritat és que estem molt contents perquè ha augmentat el número de les bicicletes convencionals, tindrem també bicicletes elèctriques, tenim 14 bancaes, de les quals dos seran doble, una en l'Ajuntament i l'altra en Renfe, on la gent podrà ubicar les seues bicicletes privades també ben tancades. I la veritat és que creiem que estarà durant dos mesos el muntatge. Estem mirant amb medit ja on van les bancades i la feina que hi ha que fer per aportar tot el que és el sistema informàtic i elèctric que tenen que portar cada una de les bancades. I una vegada tinguem tot això, pues ja passarem a ficar-les.
Bueno, cal dir que recordem que estem pendents de rebre aquest missatge de prova que a la Comunitat Valenciana li tocava demà, dia 27. Val, pues és este missatge que arriba des del Ministeri d'Interior i que el realitza el sistema 112 invers. És el que permetis enviar alertes massives a la població que se troba en zones afectades per emergència o catàstrofes. Bueno, doncs no els arribarà de forma indiscriminada a tot el món, no. Això els arribarà a la gent que demà farà el simulacre, que serà en el Centre de Coordinació i Emergències de la Generalitat. Serà un missatge d'alerta pública que serà només rebut per la gent que se troba en aquest moment en aquest centre de coordinació d'emergències de la Generalitat Valenciana en la sede de l'Eliana. Per tant, demà no el recibirà tot el món de forma indiscriminada, perquè saben que quan reciben aquest missatge, fins que no donen com ha llegit, el seu mòbil seguiria pitant i pitant i pitant. Per tant, si estigueren en el treball, en la universitat, en el col·legi o en qualsevol puesto, es començaria a pitar-los el mòbil de forma indiscriminada. No, només els pitarà a la gent que se troba en aquest moment realitzant i s'aprova on estarà també la consellera d'Administració i Justícia Pública, Gabriela Bravo, i serà en l'Eliana. Estan, per tant, no s'alarmen i no se preocupen perquè no tindran ningú problema si reben ningú missatge d'aquestes característiques. Jo els dic això perquè, clar, tot el món estava preocupat per si era demà quan a ells els ocorria això i no tenien el mòbil a mà. Inclús hi havia gent que pensava, bueno, i si se tira pitant, 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 al final, què faré? Pues que me trobaré sense bateria quan vaig a agarrar el mòbil. Pues no, no es preocupem, perquè seran només les persones que estan convocades allí, en l'Eliana, i recorden que és algo que van a posar en marxa i que tampoc serà de forma immediata, és a dir, va per comunitats i està fent proves per persones tècnicament preparades per a poder polir-lo, per si al final no imagines que aquest missatge que els arriba no és el missatge que té que arribar, o puguen tindre en un moment donat missatges de gent especialitzada en publicar bulos, les coses quan són d'aquestes característiques que se tenen que fer molt ben estudiades i tenen que ser per gent que estiga preparada i capacitada per a poder en un moment donat fer pública una alarma. Imagines que quan se llança una alarma a tota la població i que diuen que serà alarmes per les zones on se troben afectades per emergències, ojo, que no pot fer-se a tontes i a loques, que no, no és aixina, que no serà indiscriminadament, que serà aquestes persones que estiguen ahí concentrades. En fi, els ha quedat clar, eh? No tinguen problemes, que no els tocarà aixina a qui vulguin, no? Que no serà de forma aleatòria. Inclús hi havia aquest gent que diuen als menors no els arribarà. Clar, és que resulta que qui sap qui té un telèfon, un menor, un major d'edat, si el telèfon és d'empresa, si el telèfon... No. Les coses se fan ben fetes. I per tant, serà aquesta gent que estarà allí dins, en aquest centre, i seran persones que el rebran en aquest moment i veuran en aquest moment si de forma coordinada ho poden obrir, si n'hi ha alguna interferència i demés. Ja no els pegue més la vara, perquè jo el que sé és que segurament estan esperant per sentir el nostre company Javi Mata, que arriba pues, en uns minutets. I nosaltres ens retrobem demà a les 12.